3 minuts per arribar a 11:15 del matí. Avui us proposem fer un salt en el temps. Anem 30 anys enrere, a Ossera, a l'Alt Urgell. En aquell moment, un grup de joves amb cabells llargs i amb unes idees que no seguien precisament el puritanisme va arribar a aquest poble. Hippies? Ara ho sabrem. Avui en parlem al documental Oferiu flors als rebels.
Les coses tenen que creure des del principi.
En aquest moment només m'interessava les drogues, Durant 5 anys m'he dedicat a les drogues.
Dix ans après que je suis revenu du Vietnam, de la guerre de Vietnam, que j'ai compris qu'il ne fallait pas que je reste aux États-Unis.
Bueno, sé que era una editorial francesa. Que McGinley bé va fer una escampada de gent per la muntanya, que no t'ho creguis.
Ja m'estava bé seguint un vell, perquè en aquell moment doncs, estàs enamorat i segueixes d'on va el company.
Una família i societat molt, molt tancada, però super tancada. I llavors tu volies sortir i fer coses i...
Aquest film ja va estrenar-se fa un any i escaig i aquest estiu va passar per aquí pel cicle de cinema a la fresca, a la floresta, i el proper dijous arriba al casal de joves de Torreblanca. El director del film és el Jesús Ángel Prieto, que ens acompanya ara aquí a l'estudi. Ramon Barnils, bon dia, Jesús Ángel.
Bon dia.
I benvingut i bon any. I
gràcies igualment.
Encantat.
Que tots ho disfrutem.
Encantat de tenir-te aquí un altre cop. Ja vam parlar aquí a l'estudi Ramon Barnils no fa massa, de fet, sobre el documental Porqué, una crisi endèmica. I ara parlem d'aquest altre documental. Molt diferents un de l'altre, almenys el plantejament és diferent.
Sí, de fet el primer va ser Oferir flors als rebels, el documental Porqué va sortir una idea conjunta amb el Jaume Vilalta, que jo havia treballat amb ell, que vam treballar junts en l'Oferir flors als rebels, i amb el Marc Balaguer, sobre el tema concret de la crisi econòmica. Però sí que és cert que hi ha un cert fil consistent en que el Porqué, una crisi endèmica, planteja evidentment un anàlisi més acadèmic i més tècnic sobre el perquè de la crisi, i Oferir flors als rebels, com el seu títol indica, per mi és una mica revisar aquella utopia dels anys 70 que d'alguna manera també responia a una crisi i que responia a una voluntat d'allò que després ha conegut en la frase un altre món és possible.
Clar. Primer de tot, aquell grup de joves que van arribar a Ossera, eren hippies?
A veure, des del punt de vista sociològic i del moment, ho eren. I, a més, van ser hippies que d'alguna manera van posar en pràctica, evidentment, adequant-ho a poc a la realitat que es van trobar, van posar en pràctica el que en aquells moments, d'una manera entre intuïtiva i raonada, es pensava. A mi em va interessar reflexar aquest grup que hi havia allà perquè coincidia que explicava molt bé el que era el moment de la contracultura. A part de hippies, m'agrada molt la paraula contracultura, que era el que definia el moment. Per una banda, teníem una reacció de la gent que estava en ambients més o menys, diguem-ne, de caràcter acrat aquí a Barcelona, no oblidem que era finals de franquisme,
clar,
i que responien, diguem-ne, davant d'una situació totalitària i, diguem-ne, molt tancada a una voluntat de dir que això no pot anar per aquí. Per l'altra banda, gent que va entrar en contacte amb el sur de França, els Pirineus Nord, que eren tota l'al·luvió de gent que havia sortit del maig del 68. Una vegada el maig del 68 no havia pogut canviar les coses a nivell estrictament polític en la ciutat, sí que van veure la necessitat de canviar des de la microacció. Per altra banda, una persona que venia de Holanda, el Nico, que provenia d'aquell altre aspecte molt important en aquell moment, i per altra banda molt trist en altres conseqüències, que va ser la psicodèlia com a manera de trencar una visió molt tancada sobre la vida, una percepció molt tancada de la vida. Per l'altra banda, un personatge americà, Jim, que venia fugint, diguem-ne, d'aquella cultura bel·licista nord-americana, que l'havia viscut, havia estat un pilot d'helicòpters a Vietnam, i que, el qual jo em trobo de sobte que vaig a Ossera l'any 2008, a través d'uns amics, bons amics d'aquí de Sant Cugat que m'ensenyen, i em trobo amb unes cabres que estaven passejant sota unes banderes tibetanes i amb un jeep de Nova York aparcat allà.
Era com... marxar de Catalunya a un lloc diferent.
Diferent. I a sobre, això, o sigui, està a 3 hores llargues d'aquí, mm-hmm. després d'uns 30-40 minuts de pista forestal. És a dir, que, i arribes allà en un poble perdut d'uns 20-25 i trobes aquests dos aspectes. Això va anar fent aprofundir a partir de que vaig conèixer l'Eulàlia, que és una de les principals protagonistes de la pel·lícula, que és una persona encantadora que de seguida em va atreure molt.
Tu esperaves trobar allò quan vas pujar a Ossera? Tu pujaves per conèixer una parella
una parella que feia formatges. Exacte. I que havia optat per aquesta via, però no m'esperava trobar un exemple tan, per mi, complet del que havia estat aquell moviment dels anys 70.
Clar. Com és que es van trobar a Ossera, concretament? Va ser casualitat que es trobessin allà?
Sí, va ser una mica casualitat, cadascú té una història diferent i d'alguna manera sí que en un moment determinat es crea un nucli primer a través d'una primera parella que és Alfons i Núria, i aquest nucli primer va anar traient gent, i és un nucli que, a més, en un moment dels anys 80, d'alguna manera es protegeixen molt per evitar que l'experiment que estaven fent no s'escapés de les mans. Hi ha un moment, per exemple, inclús es neguen a que vinguin periodistes ni vingui ningú. No expliquem res d'això. Mm-hmm. Quan estigui consolidat ja ho explicarem, però ara seria un moment en el qual podíem tenir molts arribistes, mm-hmm. I això és un fenomen que, per exemple, entre cometes, em fa molta gràcia passar la pel·lícula en Torreblanca, perquè el passat ocupa del lloc més molt important. Mm-hmm. No sap, part del moviment Ocupa a vegades ha fracassat per culpa d'això, perquè han entrat arribistes. Sabeu que hi ha un llibre de les cases ocupes d'Europa i La Floresta és un dels rànquings.
Sí.
O sigui, i això provoca molts arribistes, provoca no gent que vingui amb ideals adequats, per exemple el cas Ocupa o el cas de la contracultura, i això fa molt difícil gestionar aquestes coses, sobretot quan són moviments molt assemblearis, per tant molt oberts i molt democràtics, però molt poc protegits per aquest tipus d'intervencions.
Clar, perquè primer és que dius que era un experiment el que estaven fent. Què volien demostrar?
Ells, em recordo que un personatge que no surt finalment a la pel·lícula perquè ell ja està més desvinculat, però un dia parlant amb ell i donant-me informació em va dir: nosaltres volíem anar a un lloc on poguessin passar coses. La frase era aquesta, on poguessin passar coses. I a mi és aquest un element també interessant que em resulta reivindicar això, que és, per una banda, fer una certa justícia històrica al moviment hippie, que tothom l'ha deixat com sexo, drogues i rock and roll, i que havien estat uns fracassats, i que més allà d'Eivissa no havien fet res més, cosa que no és veritat, i mostrar com una gent molt silenciosa continua i treballant. I per altra banda també, perquè jo penso que hi ha molta, molta cosa a aprendre d'aquesta història de cara als moviments actuals del decreixement, de l'autosuficiència, i tot el moviment, per exemple, de les Masies i de la tornada al camp. Clar. Llavors era important per mi ensenyar aquestes dues cares. I és el mateix experiment. El que passa que va bé per mi aprendre dels anteriors experiments per què van sortir bé i per què no. I en aquest cas és un experiment d'èxit.
Perquè davant de tot, és que això ho queda molt clar, de primer és el documental, eren treballadors i molt treballadors.
Sí, amb gent que estava a Barcelona perfectament, que van deixar les feines, tenien feines perfectament. El que passa que l'opció per viure a la muntanya i viure d'una manera diferent era més potent que no la tranquil·litat i la comoditat d'estar vivint en una ciutat.
Quanta gent es va arribar a juntar?
No van passar, van mantenir sempre un grup molt petit i molt equilibrat respecte a la gent que encara hi vivia autèntica, els nadius d'allà, no? I van estar sempre sobre això, sobre els 8, 10, 12, no van passar d'aquí.
Ja, és clar que la novetat molt sovint, doncs, fa por, fa mirar amb reticència. Ja imagino la ciutat, per exemple, quan arribàvem als primers hippies, que la gent els miraria: ostres, i aquests com van així, què fan... Però un poble com Ossera, com s'ho plantejava la gent?
Sí, jo aquestes reaccions les conec bastant, perquè bueno, jo soc d'aquella època, i evidentment aquestes reaccions eren molt fortes. Però curiosament, els hippies es trobaven molt bé en el món rural, perquè el món rural tenia una apreciació, o sigui, més enllà d'un primer prejudici, respecte a com venien vestits, en canvi tenien una apreciació molt més directa de lo que era lo important en la vida.
Carai.
La ciutat, en aquest sentit, era molt més maniàtica. O sigui, curiosament, això és un element...
Sí.
Clar, potser ho dic...
Sembla que hagi de ser al revés.
Exacte, però la gent de poble, d'alguna manera, sí, té una sèrie de manies, són molt estructurats, però sap perfectament que... Per exemple, en la banda sonora de la pel·lícula utilitzo alguna música autèntica de l'època, concretament Màquina i Sisa. Per altra banda, utilitzo una música que ha compost Irina Prieto, que és d'aquí de la Floresta, també he de dir la meva filla, i Fran Montasell, que és un músic d'aquí de la Floresta que el coneixeu,
sí,
que és
senyor.
Molt bo. I, per altra banda, utilitzo música autèntica del Pirineu, perquè la conjuntura de l'utopia hippie que portava aquella música i la música original, la principal base de la música hippie va ser el folk, que era la música popular. I poso una cançó, entre altres poso una cançó que diu "Dalt de les muntanyes catalanes hi ha una pastoreta i un pastor que dins de la cabana fan l'amor". O sigui, això, la cultura popular no té problemes en saber que la sexualitat té un desenvolupament lliure, mentre que el puritanisme urbanita i burgès és molt més canalla.
Ostres.
Només hi ha que veure el puritanisme burgès que ens queda en mans del PP amb la llei de l'avortament. És a dir, que hi ha una arrel que, en canvi, en el món rural no t'ho diran mai, però sí, entenen perfectament que les necessitats sexuals són les que són i que hi ha que tenir una relació amb ells.
I per què tenim això ficat al cap, de que sembla que siguin a vegades amb perdó, més cargues a l'interior que a la ciutat?
Perquè jo penso que en Catalunya en particular tenim una mala convivència amb el camp. Jo vaig col·laborar amb el Romà Guardiet, que és un director d'aquí també de Valdoreig, amb la pel·lícula Solitud, que és una gran novel·la modernista catalana, però com és de tema rural, no té ni la fama ni la col·locació que té les novel·les burgeses de la Febre d'Or, de l'Oller o de la Rodoreda. Tenim mala convivència amb lo rural perquè pensem que lo rural és no modern, no disseny, no, eh? I en canvi en el món rural, primer, tots quan rasquem en dos o tres generacions venim d'allà. Jo penso que la burgesia catalana, jo estic a dintre, evidentment, tenim molt mala vinculació amb el tema rural. I pensem que en el rural hi ha aspectes que són retrògrads. Sí i no, evidentment, hi ha les dues coses.
Si ara passés el mateix que va passar ara fa 30 anys, aquell grup de joves que van marxar a Ossera, a un altre poble,
sí.
Si passés el mateix, seria la mateixa reacció o potser ens ho prendríem pitjor?
A veure, tot depèn del nucli consolidat. També Ossera és un cas paradigmàtic d'algo que va funcionar molt bé. La gent que estava ahí, sobretot en el tràiler sortia la veu de la Maria, és una dona gran que en aquell moment es va rebre quan ella tenia 40-50 anys, i es va donar compte que va veure primer que era bona gent, que això ho diu de seguida, perquè ells els nadius controlaven molt bé si hi havia possibilitat de comprar o no comprar cases dintre del poble. I segons qui venia a dir, no hi ha cap casa, no es ven cap casa. I segons qui deia, si us interessa, aquesta casa està a la venda. O sigui que ells van fer un control. Però per altra banda, ella va veure que si no els incorporava, ells com a pobles morien. L'únic que tenia era una filla de 20 anys i ja no quedava ningú més. Con lo qual, va haver-hi un moment molt interessant d'interrelació entre els nadius d'allà i la gent que venia nova. Això té que cas a cas. Ara, actualment passaria el mateix. Depèn de les experiències que han tingut abans. Hi ha experiències, per exemple, molt dures. Hi ha pobles en què hi ha hagut violència física, inclús hi ha hagut algun cas d'algun mort per tensions d'aquestes heredades de quan van venir aquests nou arribats als anys 80. Carai. I tot això depèn, ja que veure cada cas. Però no tindria per què. A més, avui en dia, gràcies a les comunicacions, a internet i a aquestes coses, la capacitat d'estar en un poble perdut de la muntanya i tenir una certa obertura al que està passant en el món facilita, a vegades, comprendre més aquestes coses.
Ara mateix, 30 anys després de tot plegat, segueixen el mateix estil de vida?
Sí. No és l'estil pur i dur que ens imaginàvem de la comuna, això no, sinó però és un estil de vida pues, per parelles o per nuclis domèstics de cadascú d'ells, però amb una molt bona relació, en la qual inclús han aconseguit unes sinergies que s'ha convertit que l'Ossera en aquests moments es coneix com el poble dels artesans perquè tens les marmelades de la Núria, els formatges de Sarragós, que per cert es venen aquí a Sant Cugat a la fantàstica lleteria del mercat de Torreblanca. Els actuals que porten el Serrat Gros, que no és l'Eulàlia, són la Mercè i el Raül, que són veïns de Sant Cugat.
Carai,
molta gràcia. Jo el primer dia que pujo allà i de nit hi ha una veu que sento, diu, hòsties, els pares de la Irina. Per què? Perquè ells eren castellers, la meva filla estava ficada als castellers. I dic, home, després de 4 hores de viatge, enmig de la foscor, que el primer que senti sigui aquesta veu és curiosíssim. I eren ells, la Mercè i el Raül, que estan fantàsticament allà tirant endavant el tema. Està Nico, que fa escultures, està Jaume, que fa pintures, està la Suset, que fa herbes aromàtiques i herbes curatives que es venen al bord i que són reconegudíssimes. Bueno, Serrat Gros, que ha tingut diversos premis, per exemple, la Ruscalle Dalt té temporalment en el seu menú, és a dir, que són, amb tota la seva modèstia, un model d'èxit.
Carai, tu. Vull dir, sorprèn.
No, totalment. I per mi l'important és fer la sorpresa aquesta per animar a la gent jove a que entengui que en els models possibles de vida, i sobretot si estan preocupats pel tema del decreixement, de l'autoconsum, etc, no tancar mai la porta a crear aquest tipus d'utopia, que no és una utopia, que pot ser real.
Clar, és que de fet això ja ho plantejaves en la crisi endèmica del per què aquest model, per què l'hem de seguir,
exacte.
No és l'únic model.
No és l'únic model, i això sí que tenim que... El que passa que qualsevol model nou, descobrir l'Antàrtida suposa molts sacrificis. Exacte. I he de dir que la gent jove, exceptuant alguns, la tendència a la comoditat i la tendència a la por, a l'esforç que és aixecar-te, clar, ells ho explicaven, un dels xicots que van allà, que era molt maco, molt simpàticot, però un d'ells m'ho deia, diu, clar, s'aixecava cada dia a la una. Clar, al cap de 3 anys se'n va anar. actual muntanyol pots aixecar-te cada dia d'una.
No, no, perquè perds el dia.
Perds el dia i et quedes sense menjar. I hi ha dies en què, per exemple, quan arriba l'hivern, si no fas net totes les canonades, si no fas net tot el que tens que fer, t'agafa l'hivern, t'agafa el fred i et mors, entre cometes. És a dir, que allí la realitat no pots trucar al RAC. I això a vegades, en la comoditat que hem generat en la nostra educació actual, de que tot s'arregla, estàs en un lloc on la natura és implacable, i jo utilitzo una frase de John Berger que diu: la natura no li agraden els canvis, si una cosa canvia, se la mira, i si no canvia, l'aplasta. És a dir, la natura no accepta tots els canvis, accepta aquells que funcionen, els que no els aplasta. I en aquest sentit, nosaltres com a civilització podem ser un cas d'aquest. Hem fet un canvi que potser ens aplasta perquè no ho hem fet bé.
I llavors t'hi has d'adaptar.
T'hi has d'adaptar i has d'entrar en contacte amb aquestes dinàmiques per sobreviure i per estar bé, clar, evidentment.
A mi m'ha sorprès molt l'heterogeneïtat que hi ha en aquest grup d'aquests joves que van arribar allà. Clar, com pot ser, com arriba... És que a mi ha sorprès, per exemple, la història del veterà de Vietnam. Sí. Com arriba un veterà de Vietnam a Ossera?
Bueno, això són aquestes casualitats de la vida, però són, bueno, coincidències. El coneixia una llevadora que havia estat per la part del Pirineu i que era holandesa i que coneixia Nico, que Nico ja estava instal·lat allà. Carai. Li va parlar d'això. I el més divertit és que em deia que ell va arribar amb un planell, que és amb el GPS, en la qual li diu: quan trobis un riu molt maco, trobaràs tres arbres blancs i tots tombes una mica més. I quan ja pensis que has arribat, aleshores trobaràs una altra... O sigui, era una explicació absolutament hippie de com arribar pel món. Res a veure amb el GPS.
Això estava
pensant. Michelin. I el tio va arribar. I es va trobar amb el Nico, es va instal·lar allí uns dies i li va agradar. Ell després ha fet un recorregut, s'ha anat al Japó, ha estat a Suïssa fent formatges i ara s'ha tornat per quedar-se. S'ha tornat per quedar-se i es jubila allà.
Perquè aquesta gent ha fet la seva vida allà, té família allà...
Sí, bueno, per exemple, el Jim té dos fills, que cadascú està en un lloc diferent. La Mercè té també... La Núria té dos filles, que estan una al Portà i l'altra al Baix Llobregat treballant en temes diversos, però molt relacionats. La Suset té dos xavals que estan molt ficats en temes d'ecologia, i bueno, van i venen. No, en aquest moment no hi ha un relleu dels fills allà dintre, perquè també són fills de 20, 25 anys, però no està tancada la porta, que en un moment determinat, pues, una vegada desenvolupada la seva feina aquí, pues, dic, pues, jo reprenc la meva vida allà.
Jo quan pensava en hippies que deien que deixen la ciutat i que se'n van a un altre lloc per fer la vida de la seva manera, a mi el primer que em venia al cap, abans de veure el trailer, de veure la sinopsi, jo pensava en Eivissa i a les comunes.
Sí, sí.
Era el primer que venia al cap. No sé tu com ho plantejaves abans.
Aquest és el tòpic. Inclús hi ha un personatge, el Jaume, que diu: jo al principi, el primer que se m'ocorreix és anar a Eivissa, però quan vaig a veure l'inici vaig pensar que era un rotllo molt fals. Diu la gent que anava a hippie durant el dia i a la nit unes Harley Davidson i una pasta que te cagues. Diu: escolta, perdona, això no és el hippie. Llavors va ser quan ell va decidir, i ho explica molt bé, va decidir fer una opció que ell, com havia estat scout i havia fet molt muntanyisme, diu: escolta, havia passat una vegada per un poble que m'havia agradat, diu, vaig allà a viure apartat de tot això. És a dir que, clar, el hippisme no podem oblidar que en un moment determinat va acabar sent tendència, i aquesta tendència va ser absolutament englobada per la indústria del consum, sobretot del consum musical, i per això necessitàvem tenir una visualització que era molt més maco visualitzar-lo a Eivissa, Formentera i coses d'aquestes, i molt lligada en aquell moment també a la cultura de la droga i tot això. En canvi, filmar uns tios a la muntanya que van patates com un desgraciats i passant fred i currant-s'ho de l'oi dur no tenia res a veure amb el porrete i a la música psicodèlica.
Això passa com amb tot al final, que la percepció, diguem, òbviament hi ha maneres de fer les coses i a vegades sempre ens quedem amb la part negativa. Per exemple, també passa amb els ocupes.
Sí, correcte.
I això, la florista, tu que ets d'allà, ho tens ben vist.
Sí, és a dir, jo per exemple, clar, quan vaig veure el moviment ocupa, hi havia una part que em feia molta gràcia, perquè com provenia, malgrat que jo no vaig fer el salt d'anar-me a viure a la muntanya, però vaig estar molt a prop, i de fet em vaig quedar a la floresta, que era una tíbia manera i que
un oasi, realment
ironisso sobre el tema, sempre em feia molta gràcia tenir una casa ocupa enmig d'una ciutat, perquè si vols fer vida alternativa al sistema, la base d'Ossera era que van trencar totes les relacions amb el món. És a dir, no admetien interferències. Fer un intent de vida alternativa, per exemple, em sembla molt interessant l'intent que va fer Campiella i altres moltes masies d'aquest estil. Això em sembla molt més interessant. El que passa que, evidentment, pues, té un esforç, i el cas de Campiella, més unes pressions especulatives tremendes que la que van avortar, però penso que l'experiència que es va fer allí, hi ha que mantenir-la mateixa ideologia, mantenir la idea davant.
Déu-n'hi-do, tot això ho podem veure reflectit en aquest documental Oferiu flors als rebels. Ja ho sabeu, es podrà veure la setmana que ve, dijous, al Casal de Joves Torreblanca a les 7 de la tarda. Entrada lliure, aforament limitat, sobretot recordeu arribar amb antelació si voleu agafar lloc. I també, si no vaig errat, es pot veure el documental a través de films del diari Ara.
L'Aracat està en la versió original, que és catalana, i en Filming està la versió subtitulada en castellà.
Doncs allà el podeu veure, aquest documental, que vaja, per saber tot això i anar una miqueta més enllà i conèixer aquesta manera diferent de viure, una manera alternativa i des d'un punt de vista en positiu, que també és, és molt important. Ja sabeu que ho defens. Ho ha explicat avui el director d'aquest documental, el Jesús Ángel Prieto. Encantats, com sempre, de rebre't aquí al Sant Cugat a Fons.
Moltes gràcies.
I fins la propera.
Encantat.